UAB Ràdio, serveis informatius.
Bona tarda, autònoma. Benvinguts a l'informatiu de UAB Ràdio. Avui és divendres 14 de novembre. Jo sóc l'Òscar Tercero i en aquest programa comptem amb els companys i companyes de redacció Aina Gallardo, Elena Jara, Marco Cheng i amb el meu company Joel Ibáñez a la taula de so. Abans de tot, fem un petit repàs de les principals notícies que tractarem avui. S'obren els formularis per participar en el procés de renovació de la plaça cívica. La presència dels videojocs a la UAB es visibilitza amb la xerrada de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia anomenada La investigació de la UAB en videojocs. El judici en apel·lació contra Nicolas Sarkozy tindrà lloc el 16 de març de 2026. La COP30 aterra al cor de l'Amazònia per renegociar el màxim d'1,5 graus d'augment de temperatura cap a finals de segle. Cau en picat el consum d'alcohol, cànnabis i tabac entre els joves, però es manté el dels vapejadors. La sèrie catalana Pubertat està nominada com a millor sèrie de ficció als Premis Forqué. Katy Perry torna al Palau Sant Jordi parlant en català. S'obren els formularis per participar en el procés de renovació de la plaça cívica. La Unitat de Dinamització Comunitària, que s'encarrega dels processos participatius de la UAB, ha obert una enquesta per repensar els usos de la plaça cívica. La iniciativa porta per nom Imagina't la cívica i va orientada a l'alumnat, al personal docent investigador i al personal tècnic de gestió i administració i serveis, abreujat com a PTGAS. Mitjançant una enquesta que ha estat activa des del dia 11 fins al 13 de novembre a les facultats, la UAB ha recollit les diverses opinions dels diferents estaments que conformen la universitat. Si no hi heu estat a temps, els dies 18, 19 i 20 de novembre, entre la 1 i les 3 de la tarda, la plaça cívica acollirà diverses activitats participatives dirigides a tota la comunitat universitària. Hem pogut parlar amb la Sílvia Altafaja, cap de l'Oficina de Compromís i Comunitat, perquè ens expliqués amb més profunditat l'objectiu de les convocatòries de la setmana que ve.
A la plaça cívica hi haurà una carpa on hi hauran els dos vicerrectors, el vicerrector de Campus i Sostenibilitat i la vicerrectora d'Estudiants d'Ocupabilitat, amb l'objectiu de poder parlar personalment amb les persones que passin per la cívica i poder escoltar de primera mà les seves opinions sobre com els agradaria que fos la plaça.
En aquest procés de renovació de la plaça cívica, els i les alumnes tenen molt a dir. Per aquest motiu, des de UAB Media ens hem interessat per les vostres opinions.
Potser una mica més de taules, perquè a vegades el bar està molt ple i potser aquí hi ha molt espai, els bancs aquests, però alguna taula per fer cartes o el que sigui.
Més espais perquè la gent pugui parlar, pugui connectar, tipus, perquè hi ha bancs, hi ha d'això, i la cafeteria i les taules, però estaria com molt xulo fer com més espais perquè la gent parli, estigui en conjunt, en grup.
Algun lloc on es pugui menjar sense que sigui rotllo de la uni, en plan les cafeteries aquestes, un altre restaurant o el que fos.
Caldrà esperar un temps per saber què n'opina la comunitat universitària sobre la ja emblemàtica plaça cívica. I continuem a la UAB. La presència dels videojocs a la UAB es visibilitza amb la xerrada de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia anomenada La investigació de la UAB en videojocs, Marco Cheng.
La sessió La recerca a la UAB en videojocs, celebrada ahir 3 de novembre, va reunir diversos projectes d'estudi vinculats al món dels videojocs. S'hi van abordar temes com la localització i l'accessibilitat, el disseny ètic del sistema d'intel·ligència artificial, l'ús dels videojocs a l'escola i, fins i tot, l'aplicació de tecnologies a televisió entre l'alumnat de Ciència de Comunicació. El professor Lluís Albarrancín va centrar-se en els Serious Games i va explicar com, a través dels videojocs, els infants de primària poden estimular la seva curiositat per les matemàtiques i, entre tots i totes, identificar-la, analitzar-la i superar-la. La professora Pilar de Llunde va explicar com s'utilitza la intel·ligència artificial per recopilar dades i crear jocs cooperatius més personalitzats, ètics i inclusius. Per la seva banda, la professora Carme Bangeron va presentar els projectes de Transmedia Catalunya, orientats a potenciar la inclusió en els videojocs, mitjançant l'audiodescripció i la lectura fàcil. També va remarcar que aquestes eines permeten que les persones amb discapacitat completin els jocs al mateix ritme que la resta de jugadors i jugadores. Finalment, el professor Xavier Ribas va mostrar alguns dels seus projectes, entre els quals destaca un entorn virtual que està creant i un joc que simula un plató de televisió. Amb aquest recurs, l'alumnat de comunicació podrà practicar les posicions dels plans audiovisuals des de casa més enllà de les sessions als platons reals. I ara escoltem algunes declaracions dels professors i professores participants sobre el paper dels videojocs en l'àmbit educatiu.
i que el que fem és més reflexió sobre la intel·ligència artificial, per exemple, el tema de la gestió de dades. És veritat que les IAs ens fan doncs, uns mons molt immersius en els videojocs, però també estan recollint moltes dades de les persones i que amb un mal ús doncs, el que pot produir doncs, és aquest doncs, control de la persona que està jugant, fins i tot a nivell d'emocionants.
Quan l'alumnat és una mica més gran, doncs pots aprendre... Hi ha jocs educatius, però fins i tot amb altres tipus de jocs, com un Portal, doncs, que són de puzzle o així, doncs has d'estar pensant, resolució de problemes, presa de decisions...
Tenim tant l'opció de fer servir el que se'n diuen serious games, no? Que són videojocs seriosos dissenyats per promoure aprenentatges, com podem fer servir els videojocs comercials que ja exploten algunes idees interessants. En el meu àmbit concret, jo em dedico a l'educació matemàtica. I, per tant, jo el que treballo és aprofitant videojocs que ja proposen un repte matemàtic en la seva pròpia dinàmica i, aleshores, acompanyar-los d'activitats matemàtiques.
Us avancem que pròximament podreu gaudir a One Media d'una entrevista exclusiva amb Xavier Ribas per aprofundir més en aquesta qüestió en el programa de l'entrevista.
Moltes gràcies, Marco. Sortim ara de l'Autònoma per tractar les notícies internacionals més destacades d'aquesta setmana. El judici en apel·lació contra Nicolas Sarkozy tindrà lloc el 16 de març de 2026. L'expresident francès està a l'espera de judici d'apel·lació en contra de la seva llibertat condicional. La Fiscalia francesa demanava el passat dilluns aquesta mesura després de l'estada del polític a la presó durant 20 dies dels 5 anys que se li havien imposat. Sarkozy continua declarant-se innocent de finançar la seva campanya amb el suport del règim libi de Muammar al-Gaddafi entre els anys 2005 i 2007. Quan va entrar al centre penitenciari La Santé, es va convertir en el primer mandatari francès empresonat. Malgrat que va ser enviat a presó perquè l'expresident no pogués ingerir-se amb testimonis vitals per al cas, la justícia va decidir que Nicolas Sarkozy pogués romandre a casa mentre dura el seu procés d'apel·lació. I viatgem ara a Sud-amèrica. La COP30 aterra al cor de l'Amazònia per renegociar les mesures que limitin l'augment de l'escalfament del planeta a 1,5 graus de temperatura cap a finals de segle. Arnau Busquets.
El dilluns 10 va començar la conferència de les parts, coneguda com a COP, a la ciutat brasilera de Belém, que durarà fins al dia 21 de novembre. La celebració d'aquesta conferència sobre canvi climàtic a la que es considera la porta de l'Amazònia no ha estat exempta de polèmica. La concessió d'una explotació petrolera a la desembocadora del riu Amazones, la mineria i la desforestació dels boscos han generat la indignació de la comunitat indígena. En aquesta conferència es compleixen 10 anys de l'acord de París del clima, on es va acordar no superar els 2 graus en l'escalfament global, però que la gran majoria d'estats no ho han complert. Hem parlat amb l'estudiant de periodisme, Daniel, que pensa sobre quina és l'afectació del canvi climàtic a la seva vida.
Personalment, directament no m'està afectant, però jo crec que sí que és algo important i hem de tractar i hem d'intentar evitar que continuï a més. I és important tractar-ho i crec que s'està passant massa per sobre i això hauríem de tenir més interès per un futur viure millor.
Els principals objectius o temes que es tractaran en aquesta COP són la gestió dels boscos i la seva desforestació, els combustibles fòssils i el finançament per les polítiques climàtiques. Un dels altres factors pels que també ve marcada la conferència és l'absència d'administració americana que va sortir en la cimera de l'Acord de París de 2015.
Moltes gràcies, Arnau. Continuem amb la secció de notícies per reflexionar en la que us presentem temes actuals per poder rumiar i valorar amb els vostres amics i amigues. Cau en picat el consum d'alcohol, cànnabis i tabac entre els joves, però es manté el dels vapejadors, Carlota Gómez i Fiona Sala.
Bon dia. En els darrers anys, el consum d'alcohol entre els joves ha anat disminuint de manera significativa. Segons les darreres dades, cada vegada són menys els adolescents que beuen regularment.
Els experts ho atribueixen a diversos factors: més consciència sobre la salut, nous hàbits d'oci i, fins i tot, la influència de les xarxes socials. En parlem tot seguit.
Segons l'últim informe del Ministeri de Sanitat, el consum habitual d'alcohol entre els joves de 14 a 18 anys ha caigut un 15% en l'última dècada. A més, el fenomen del botellón també perd força.
Molts joves opten ara per activitats alternatives, esport, trobades sense alcohol o simplement quedar per sopar.
Els especialistes remarquen que les noves generacions tenen més informació sobre els efectes de l'alcohol i una major pressió social per mantenir un estil de vida saludable.
Segons la psicòloga social Anna Puig, el canvi d'hàbits també es deu al paper dels influencers i al fet que la imatge pública és més important que mai.
Tot i la bona tendència, els experts alerten que cal continuar fent educació en consum responsable i prevenir l'accés precoç a l'alcohol.
Una generació més conscient i saludable.
Companys, companyes, què en penseu? A què es deu aquesta tendència?
Jo sincerament penso que no només és el fet de que la gent tingui una vida més saludable, que sí, és veritat, perquè cada cop hi ha més gent al gimnàs i menjant millor, però també diria que és tant per el fet de que s'ha encarit molt, ja sigui l'alcohol com la resta de substàncies, bueno, com també per la inseguretat. És a dir, jo crec que pot ser que la gent surti a menys de festa també per la inseguretat dels carrers i que sortir de festa ja provoca que pensis pot ser que em robin o em passin coses que no haurien de passar. Sí. Per tant, jo crec que algú influeix.
Sí, després hi ha un altre factor que jo penso molt, que nosaltres som la generació que ha vist els nostres avis morir-se de beure i de fumar. En aquella època els avis fumaven i era normal. O sigui, de fet, la publicitat era a favor de fumar, no com ara que és en contra. Aquest crec que és un efecte que ens ha tocat bastant a nosaltres. I, de fet, una altra qüestió, perquè comenten que baixen el tabac, el cànnabis i l'alcohol, però que es manté el vapejador. Jo crec que aquest vapejador s'han aprofitat una mica de venir. És el mateix vici, però el ve a substituir. Amb una campanya de que no, és que és més sa, és que és més sa. Alerta. No està confirmat que el vapejador sigui sa, en cap cas, i de fet diuen que no, que al contrari, que és bastant nociu.
Jo crec que el fet de que sigui nou també hi ha menys informació i per això la gent és com més ignorant i permissiva.
Sí, jo crec que les xarxes socials, com han dit les companyes, també és un factor molt important perquè gràcies a això podem veure o tenim més com exemples o testimonis de gent que ho ha passat malament per temes d'alcohol o de drogues i llavors la gent troba com més, com he dit, exemples o de gent que li ha passat i llavors diu, ostres, si faig això em passarà això. I jo crec que en aquest cas les xarxes socials estan fent un bon paper.
Doncs continuem amb les notícies perquè la sèrie catalana Pubertat està nominada com a millor sèrie de ficció als Premis Forqué. Elena Jara.
La pel·lícula, dirigida per Letícia Dolera, ha sigut nominada als Premis Forqué. Comparteix la nominació amb les sèries d'Anatomia d'un instante, d'Alberto Rodríguez, i la sèrie Animal, dirigida per Víctor García León. Per aprofundir més sobre aquest tema, hem parlat amb el professor Pau Lluís, expert en cinema.
Evidentment, encara no les he vist totes, però el que he de dir, i vull recomanar sobretot, dues de les propostes. Una d'elles és de llargmetratge de ficció, que és Sorda, que és increïble. És una pel·lícula xulíssima, superben feta, feta des del respecte, que a mi això em va encantar. Crec que narrativament funciona molt bé, però a més el que fa és conjugar molt bé la problemàtica de la protagonista i el conflicte que es troba, i a més fet des de molt de respecte, tenint en compte la comunitat sorda. I d'altra banda, bueno, volia aprofitar, no?, de les quatre nominades a sèries, hi ha dos que són xulíssimes i són superdiferents. Una és Poquita Fe, que és una sitcom bastant passada de voltes. Té un humor molt característic, però és molt divertit si aconsegueixes connectar-hi. I també volia recomanar sobretot Pubertat, de la Letícia Dolera, que em va semblar increïble, tal com està plantejada la situació. En el context actual crec que és supervaluós, fa les preguntes que ha de fer i, a més, sobretot, està molt bé perquè es planteja una situació on hi ha molts grisos i molta possibilitat, sobretot, de reconciliació amb una situació tan complexa com la que planteja la sèrie.
Què en penseu? Heu vist alguna d'aquestes pel·lícules o sèries?
Doncs la veritat és que no. No, aquí venim a ser sincers. Però he de dir que la sèrie de Pubertat està gravada a Terrassa, i jo soc d'allà. Llavors em crida l'atenció i tinc moltes ganes de veure-la, i després de veure la crítica d'en Pau, doncs més encara. És un escenari fictici, això també ens ho va explicar el Pau, però bueno, si està gravada a Terrassa, doncs vull veure com està feta, i també la trama em crida molt l'atenció.
Jo que sóc de Sabadell, jo... tu. Però bueno, sí que he vist que la tractaven una mica com si fos l'adolescència de Catalunya, o sigui, sí. La sèrie Adolescents, que es va sortir a Netflix, que va ser un espectacle perquè tot un plànol seqüència, tal. Doncs diuen que la trama és una mica més o menys com aquesta. I, bueno, i una persona que va passar per aquí per redacció ja ho va comentar, no? Crec que va ser el Pau, precisament, que va dir que era anticonceptiva en aquest sentit.
Ai, sí.
Del xoc de veure com els nens de la nostra generació s'estan veient influenciats per uns certs valors que surten de les xarxes socials.
Totalment.
Sí, jo de les sèries que estan nominades no he vist cap ni una, però m'ha estranyat molt perquè a millors actrius hi ha nominada la Ingrid García Johnson pel paper de Tamara de la sèrie Superstar, que aquesta i és una sèrie molt d'autor que està a Netflix, que la podeu veure, va sobretot el fenomen del tamarisme dels anys 2000 i no està nominada. Passa que és una sèrie també molt de culte i molt excèntrica.
Complicada,
sí, és complicada, potser. I a més has de tenir el context d'aquella època social.
Sí.
Així que entenc que no s'hagi nominat, però el treball que s'ha fet és impecable. La dirigeix Nacho Vigalondo i a mi em va agradar molt.
No, està bé que l'esmentis.
Està bé, cosa, sí. En altra ordre de coses, passem a la música, perquè Katy Perry revoluciona el Palau Sant Jordi i emociona el públic parlant en català. Joel Ibáñez.
Katy Perry ha tornat als escenaris espanyols amb una espectacular parada al Palau Sant Jordi de Barcelona, on va aconseguir un ple absolut davant de 18.000 persones. L'artista californiana va oferir un concert vibrant i ple de nostàlgia dins de la seva nova gira mundial, The Lifetime Tour, que també va fer parada al Movistar Arena de Madrid el passat 11 de novembre. Les entrades per al concert de Barcelona es van posar a la venda el 4 de març i es van esgotar en poques hores. Els preus anaven des dels 48 fins als 110 euros per a les localitats de grada i a partir de 80 euros per a les de pista. També s'oferien packs VIP exclusius amb avantatges especials per als fans més fidels. Però el moment més recordat va arribar quan la nord-americana va convidar 5 fans catalans a pujar a l'escenari per ajudar-la amb l'idioma. Entre rialles, Perry va aprendre a dir «t'estimo molt» i va improvisar una cançó i un ball amb la frase, provocant una ovació general. «I speak Catalan», va exclamar eufòrica mentre el públic li responia amb crits d'afecte.
«But I can speak a little tiny bit of Spanish, right? And it will be okay, right? En catalán, right? Can you teach me something in catalán? Can you tell me how to say, hello, my name is Katie?
Hola, el meu nom es Katie.
Hola, mi amor es Katie!
Aquesta actuació marca el retorn de Katy Perry a Barcelona, 7 anys després del seu últim concert a Espanya, dins de la gira Witness the Tour l'any 2018. En aquesta ocasió, la cantant presenta el seu 6è àlbum d'estudi, 143, i ha declarat sentir-se molt emocionada per retrobar-se amb els seus fans espanyols. Després del seu pas per la capital catalana, Perry va continuar el seu tour amb una actuació a Madrid abans de viatjar cap a Àsia, on The Lifetime Tour tancarà l'any amb noves dates internacionals.
Moltes gràcies, Joel. I avui, des de la redacció interna de UAB Media, us oferim un breu fragment de l'entrevista que els companys Elena Jara i Joel Ibáñez li van fer al Joan Reventós, periodista i actual editor i presentador del Telenotícies de cap de setmana a 3CAT.
Durant molts anys t'has dedicat a la secció internacional de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, com he dit abans, i per què és important una xarxa de corresponsals en un món que cada vegada està més connectat per les xarxes socials? Per què és important que existeixi això?
Primer, és important perquè en el periodisme és important ser on passen les coses. És molt important veure-ho amb els teus ulls que no pas que t'ho expliquin els altres. I TV3, en aquest sentit, sempre ha tingut aquesta vocació, aquesta voluntat de ser una televisió gran, una televisió que no només es dedica a informar d'allò que té més a prop, que és el context de Catalunya, bàsicament, sinó també ha tingut sempre la vocació de tenir els peus a molts llocs i a tot el món, no? Ara mateix som 8 o 9 corresponsalies que té la corporació. Jo crec que és una gran aposta de l'inici de TV3, aquesta voluntat de ser un gran mitjà de referència, aquí sí, i ser sobre el terreny és molt important. I ser en l'esfera internacional també és molt important. Jo me n'he donat molt quan he estat corresponsal a Brussel·les, perquè les coses es veuen diferent. O, no sé si diferent, però amb una perspectiva, sí, que potser és una mica diferent. Perquè allà entens molt bé quines són les relacions, a vegades, entre els diferents racons de món. Nosaltres estem en un racó de món, que és Catalunya, però el món és molt gran. Hi ha moltes interrelacions, i tu deies, no? Les xarxes socials ajuda a que tot estigui molt més interconnectat, i és allò de la papallona, no? Quan neteja en una banda, a l'altra banda hi ha una tempesta. Doncs, clar, això passa. I quan estàs a Brussel·les, que és un dels pols del món on aquestes relacions, aquestes interconnexions es pornegen més, es noten més, doncs te n'adones que realment el món està molt interconnectat i el que passa en un lloc té conseqüències en un altre. I ser allà i poder entendre, poder veure aquestes interconnexions i poder veure i entendre per què passen les coses, trobo que és molt important. És molt necessari ser allà per veure aquestes interconnexions i després és molt important ser allà per poder-ho explicar, que al final aquesta és la nostra feina, per poder explicar al públic, en aquest cas al públic de Catalunya, doncs per què hi ha aquests moviments i cap on ens poden portar.
Tindreu aquesta entrevista completament disponible al programa de l'entrevista, en directe el dilluns a les 3 de la tarda, tant al nostre web uab.media com a la nostra freqüència 100.3. Tot seguit passem a la secció en què podreu esbrinar quines activitats podeu gaudir aquí, a l'Autònoma. Anem a fer un repàs de l'agenda de la UAB amb l'Eina Gallardo.
El proper dilluns 17 de novembre s'inicia el taller monogràfic Sexualitats, una mirada més enllà de la norma, que es durà a terme a l'edifici Àgora fins al 27 de novembre. En aquest taller es debatrà sobre els principals temes relacionats amb aquesta qüestió. Cal inscripció prèvia per participar-hi i es pot obtenir un reconeixement acadèmic de 2 crèdits. El dimecres 19 de novembre, a les 5 de la tarda, a l'auditori de la UAP situat a la Facultat de Filosofia i Lletres, s'organitza la sessió anomenada De l'Espai al Laboratori. Què ens expliquen els meteorits del sistema solar? Amb la participació de Marina Martínez, doctora en Ciències Planetàries i de la Terra, de la Universitat de Nova Mèxic, als Estats Units. El dijous 20 de novembre, a les 3 de la tarda, a la sala de graus de la mateixa facultat, s'organitza la xerrada Del rebuig a l'apropiació, estratègies creuades de gènere en l'extrema dreta espanyola. També, el mateix dia, a les 7 de la tarda, a la Casa de la Convalescència a Barcelona, es farà entrega dels Premis Amics UAP. Alguns dels premiats són el Centre de Documentació Europea i la professora del Departament d'Empresa, Immaculada Vilardell. Per assistir a l'acte cal inscripció prèvia, ja que l'aforament és limitat.
Moltes gràcies, Aina. I ara passem a parlar d'alguns fets històrics que van succeir en el dia d'avui, 14 de novembre. Aquestes són les efemèrides. Tal dia com avui es produïa el 1924 la primera emissió de ràdio a Espanya i a Catalunya. Ràdio Barcelona, actualment sota el paraigua del grup Prisa, donava tret de sortida amb un discurs de l'alcalde de Barcelona de l'època, Darío Romeu i Freixa, segon baró de Viver. Escoltem una recreació enregistrada l'any 1974, disponible a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emissions Ràdio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo y que hoy felizmente está superada.
Hem pogut parlar amb en Cinto Niki, impulsor de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, amb motiu d'aquesta efemèride tan especial. Ens ha explicat com ha aconseguit aquest arxiu preservar el patrimoni radiofònic del país.
L'aportació que fa aquesta universitat pública, la Universitat Autònoma de Barcelona, amb aquest arxiu sonor és notable perquè la funció que té és intentar fer escoltar el màxim nombre de fragments de ràdio de tots els 101 anys que té la nostra ràdio. Tenim 98 anys representats, tenim més de 4.000 programes indexats, més de 4.000 veus de professionals que fan programes o que col·laboren regularment en programes i 1.100 ràdios diferents que en transmet a través de les zones hercianes o també que distribueixen els programes per internet. I demostra la vitalitat de la ràdio de la nostra, del nostre país, que és un gran nombre d'emissores municipals. A l'Arxiu Sonor en tenim 240 de les 280 que deuen haver existit amb la història de la ràdio municipal a Catalunya i també tenim 120 ràdios escolars per internet. Mostrar la vitalitat, la diversitat que sempre ha tingut la ràdio, diem-ne, a Catalunya és un dels objectius i posar-ho a l'abast de tota la població. Invitar a qualsevol persona que vulgui fer aportacions, vagi al web de l'arxiu i una adreça de contacte i tant de bo que ens facilités més material.
Pel que fa al futur de la ràdio, en Cinto ho té molt clar. Ràdio digital, personalitzada i en presència de la intel·ligència artificial.
Jo crec que el futur de la ràdio continuarà sent brillant. Hi ha un canvi objectiu que serà de tipus tecnològic. La transmissió hertziana passarà a ser digital i existeix a dia d'avui el DAB+, però en allà hi hauran d'anar-hi totes les emissores. I, per una altra banda, hi haurà, a l'hora de fer programes, una clara coexistència de programes fets per persones i programes fets per sistemes d'intel·ligència artificial i de veu sintètica. I això serà cada vegada més habitual en fórmules informatives, amb ràdio feta a mida per les persones. Jo crec que les persones triaran quins temes volen escoltar, com si tu tries la teva música de Spotify, però a partir de la tria que tu fas, amb una veu sintètica, et generaran i et crearan programes amb els continguts fets a mida de la temàtica que tu vols escoltar.
Passem a parlar de literatura. Tal dia com avui als Estats Units es publicava Moby Dick, de Herman Melville. El 2009 es llançava el hit viral de Kesha, TikTok.
Per acabar, avui fan anys el pintor Claude Monet, el rei Carles III d'Anglaterra, el company periodista Matías Prats, els cantants Antonio Flores, Pedro Capó i Vanessa Martín, i l'actor Jobbik Keuchkerian. Acabem l'informatiu amb la nostra companya de redacció, Elena Jara, que ens farà un repàs del temps, i amb la nostra companya també de redacció, Aina Gallardo, que parlarà sobre el trànsit.
Per aquest cap de setmana al campus. Avui divendres 14 de novembre tindrem un dia força ennuvolat des de bon matí amb intervals de núvols que s'aniran intensificant al migdia. Cap al migdia i tarda, entre la 1 i les 5, s'esperen xàfecs i tronades puntuals, amb la pluja més intensa al voltant de les 4, quan es podrien acumular més de 4.000 mil·límetres. Les temperatures seran suaus, amb màximes d'uns 19 o 20 graus i mínimes al voltant dels 15 o 16. El vent bufarà fluix, de direcció variable, amb cops lleugers durant les hores de pluja. Dissabte, en canvi, ens espera un dia molt més tranquil i assolejat. El cel s'anirà aclarint al matí i predominarà el sol durant tot el dia. Les temperatures es mantindran semblants, amb màximes d'un 20 o 21 graus, és a dir, pujaran una miqueta, ideals per aprofitar el cap de setmana a l'aire lliure. No s'esperen pluges i el vent serà suau de component est. Per acabar, diumenge, tot apunta que continuarà el temps estable, amb alguns núvols alts, però sense precipitacions, perdoneu, destacables. Així que, resumint, divendres compta amb les pluges i els trons de la tarda, però dissabte i diumenge el sol serà el protagonista. Aquesta informació, com sabeu, ha sigut extreta del Servei Meteorològic de Catalunya, Meteocat.
I ara, el trànsit.
En aquests moments, no hi ha incidències greus comunicades públicament a la xarxa principal de carreteres al voltant de Cerdanyola del Vallès. Tanmateix, com sempre, es recomana extremar la precaució. Les hores punta d'entrada i sortida universitària, tant al matí com a la tarda, poden comportar congestions, a punts claus com accessos a l'autopista i rotondes d'incorporació. En resum, trànsit relativament fluid, per ara, però amb les hores punta habituals que poden fer que les incorporacions i sortides a Cerdanyola es facin més lentes. Aquesta informació ha estat extreta del Servei Català de Trànsit.
I amb aquestes dades acabem l'informatiu d'avui. Us convidem a mantenir-vos connectats i connectades amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials, @uabmedia, tot junt, i a través del nostre web uab.media. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins al proper divendres.
UAB Ràdio, serveis informatius.